cara o creu.
Doncs ara ja vendrem ben bé a fer els sucs i els batuts, però també volem saber com va tot el batut o el batibull d'aquest after de les eleccions, no només el país veí del sud, sinó també el país veí del nord i de moltes més coses que ens parla i que ens apropa el nostre periodista i company Víctor Reolid. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Tens moltes notícies d'aquestes de post-eleccions, d'aquests resultats. Ens ho has preparat tot ple d'informació, avui no només de França, sinó també d'Espanya, eh?
Sí, els apinc d'avui, com no podia ser d'una altra manera, doncs comencem parlant d'una de les protagonistes mediàtiques i polítiques de la setmana. Mira, escoltem-la, si et sembla.
Este país se ha reducido la palabra política a la política institucional, que es una parte de la política, pero se hace política en muchos otros frentes. O sea, yo considero que llevo muchos años haciendo política, ¿no?
¿Seguro?
Claro.
¿Imaginabas haciendo política así?
No, en la política institucional yo lo había descartado. Me habían hecho propuestas en el pasado de entrar en partidos políticos y había dicho que no, sin dudarlo.
¿Quién te había propuesto?
Pues me lo propuso Iniciativa per Catalunya, las CUP también me lo preguntaron en su momento y yo lo había descartado. O sea, fichar por un partido político siempre he dicho que no lo iba a hacer.
Ada Colau, que serà, si res demostra el contrari, i no hi ha cap aliança estranya, la nova doncs, alcalde de Barcelona. Disculpa, perquè estic al carrer i ara
passen alguns cotxes. Hem sentit el trànsit.
Tenim de tant en tant. Porto com mitja hora aquí i no ha passat cap cotxe, però ara venen tots. Doncs això, Ada Colau, que doncs, la candidata de Barcelona en Comú, que va guanyar aquestes eleccions. Jo no sé si dic contra pronòstic, perquè estava pujant molt, ha fet una molt bona campanya i, de fet, vist el darrer discurs de campanya d'Artur Mas, doncs quedava clar que les seves possibilitats tenia, o com a mínim se la temia i es tenia por d'ella. En tot cas, jo t'he tret aquest tall, en el qual doncs, és una entrevista del passat mes de novembre amb Jordi Évole, doncs, per recordar que aquesta dona va dir com 350.000 vegades que no es presentaria mai en política, que no faria política, sí. que el seu era el tema de l'activisme social, de desnonaments, etc. Però mira, al final s'ha acabat presentant i ha guanyat. I
allò que diuen, no?, els castellans, donde dije, digo, digo, Diego, no?
Sí, efectivament. En tot cas, veurem si, a banda d'aquesta promesa, que no l'ha complert a la Colau, la de no fer mai política, si aconsegueix complir-ne d'altres, mira, com aquesta mateixa, la mateixa entrevista del passat novembre.
¿Cuánto gana hoy día el alcalde de Barcelona?
Unos 110.000 euros brutos como sueldo.
¿Al año?
Al año.
¿Y tú, aunque de alcaldesa luego de Barcelona?
Sí.
¿En cuánto te pondrías tu sueldo?
Pues no sé, pueden ser 2.000 euros o 3.000 euros, lo que me permita vivir dignamente, pagar el alquiler y los gastos de casa. No creo que se me tenga que tratar ni más ni mejor con ningún privilegio respecto a otra profesión. Se trata de garantizar la existencia digna de las personas y ya está.
Si permets, només un petit comentari, és que ara mateix s'obre un període interessantíssim a Espanya amb aquestes dues victòries, tant a Madrid com a Baja. A Madrid no, però amb la possibilitat també de que una candidata fina a Podemos doncs, pugui governar amb les dues ciutats més importants d'Espanya, amb idees noves, amb sang nova, amb manera de pensar nova, i veurem si tot això doncs, acaba col·lisionant contra una paret o si finalment aconseguim passar alguna cosa de nou i de diferent a Espanya, que crec que és un país que ho necessita molt. I, per cert, un darrer apunt, ara podran demostrar aquestes formacions si saben governar, si podem fer alguna cosa bé. Ara ja no estan a l'oposició, com a mínim a Barcelona. Ada Colau doncs, demostrarà si és capaç de seguir fent rutllar una ciutat que ja rutllava amb ella mateixa. No ha tingut grans problemes sota el mandat de Trias a Barcelona, que és una de les ciutats més admirades i més agradables que hi ha al món. Si ho fa bé, atenció a les properes eleccions del mes de novembre, que es preveuen absolutament apassionants les properes eleccions generals espanyoles. Canviem de tema, si et sembla.
Doncs sí.
I ja ens n'anem cap a França. Res, amb un parell de punts. El primer, parlarem de ràdio, de France Télévisions, que darrerament doncs, ha obert un concurs per saber qui seria el nou president i ha guanyat una dona. És el primer cop en la història de France Télévisions que hi ha una presidenta dona. Es diu Delphine Arnaud-Conchy. És coneguda sobretot perquè porta treballant tota la seva carrera a France Télécom, a Orange. Ja saps que és sempre una mica complicat. France Télécom va comprar Orange i després van treure la marca France Télécom i ara només queda Orange, i tots els Orange que hi ha a Europa doncs, són de la mateixa casa mare, que és de France Télécom. Doncs aquesta dona, que ara passa de les telecomunicacions als mitjans de comunicació, doncs era la directora d'Orange França, la qual té pràcticament 150.000 assalariats, i ara doncs, intentarà fer-se càrrec de la televisió pública francesa. Mira, escoltem una crònica de BFMTV que resumeix bé, tota la feina que tindrà Delphine Arnaud al cap de France Télévisions.
Elle a été préférée à certains vétérans des médias et son manque d'expérience dans le milieu est déjà critiqué. Pour justifier son choix, le CSA évoque ses qualités, de solides compétences en management et une expérience dans la gestion du dialogue social. Car de nombreux chantiers l'attendent, rénover les programmes, développer le numérique, réformer France 3. Et tout ça avec un budget en baisse.
Doncs això, a partir d'aquí, fa unes setmanes a Radio France hi va haver una vaga llarguíssima, de pràcticament un mes, en vam estar parlant aquí, la vam estar seguint, perquè evidentment l'estat francès té aquesta previsió, aquesta voluntat de reformar els mitjans de comunicació públics perquè bàsicament costin menys diners. Això no és nou, passa a molts països. El que passa és que costa molt de fer, i més en un país en el qual els sindicats són tan forts com França. Efectivament, aquí arriba Delphine Arnaud, que és una persona que en sap molt de diàleg social, ho va demostrar aquí a Orange, perquè va haver d'afrontar tota una vaga de suïcidis que hi va haver dins de l'empresa. Fins a 60 persones en un parell de mesos es van suïcidar, la majoria en el seu lloc de treball. Estic parlant de l'any 2009-2010. Va ser absolutament... Vaja,
això és tremendo.
Sí, no només va commocionar l'empresa, sinó tota la societat francesa. Vaja, era un moment complicat de viure, i ella amb Stéphane Richard, que va ser el president que va arribar en aquell moment, doncs van ser dos dels pals de paller que van aconseguir tornar a aixecar aquesta empresa, que havia patit molt de la fusió entre una empresa pública i una empresa privada. Posar funcionaris i treballadors del privat junts així d'una manera tan dràstica, evidentment es preveia complicat, però vaja, va ser més del que va semblar. Per tant, doncs aquesta dona, el que vol ara France Télévisions és tornar una miqueta al que han fet aquí a France Télécom, tornar a donar diàleg als treballadors, obrir diàleg amb els treballadors. France Télévisions té molts problemes que tenen, saps, les teles són molt difícils de gestionar, perquè hi ha molts oficis diferents. Hi ha els càmeres, hi ha els muntadors, hi ha els tècnics de so, els realitzadors, els periodistes, i sembla ser que France Télécom té moltes dificultats perquè hi ha com una mena de regne de taifes en el qual doncs, cadascú defensa la seva parcel·la, i per tant doncs, això és el que és un dels principals temes que haurà d'afrontar Delphine Arnaud, vaja, en el seu mandat, que començarà ja al mes d'agost. Mira, anem a escoltar-la, aquesta dona, ja veuràs com s'expressa.
En revanche, Orange, c'est quand même, comme vous l'avez dit, des gens de la proximité. C'est le meilleur réseau mobile et le meilleur réseau fixe avec la fibre.
On va en parler
et
de la
ça,
fibre.
Ça a de la valeur. Mais et donc, je pense que dites, oui, ça a de la valeur.
Pues és una dona d'atac, eh? Mm-hmm. Simplement he tret aquest tall. Vaja, per explicar-te dues coses. La primera, com s'expressa, és a dir, ha estat defensant France Télécom, al qual va entrar el 1987, tota la seva vida. La gent que treballa en aquesta empresa, amb Orange, sobretot aquí a França, l'estimen molt, tot i aquest episodi que t'he explicat. I d'altra banda, t'he hagut de treure aquest tall perquè no n'he trobat cap en la qual ella defensi el seu projecte al cap de la televisió pública francesa. Mai ha estat una persona a la qual li ha agradat molt parlar amb els mitjans de comunicació, amb els periodistes, i ves per on que acabarà dirigint una de les teles públiques més importants d'Europa. Veurem com acabarà tot això. I mira, un petit detall sobre la tele pública, perquè ho entenguem. France 2, per exemple, ha estat totalment superada per TF1. Sempre, sempre, sempre. I fixa't en aquesta anècdota, ho he sabut avui, m'ha semblat curiós, vaja, el Festival d'Eurovisió, que tenim la sensació que cada cop és menys important, no?, que cada cop ho segueix menys gent, doncs el passat dissabte a França va ser el programa més vist amb 4.400.000 espectadors.
Caram!
És a dir, un prime time a França no acostuma a fer més de 3 milions i mig de telespectadors. Si tu arribes a 3.500, que és el que fa TF1, sobretot amb sèries americanes, ets el líder absolut. Doncs bé, amb Eurovisió, tot i que França va quedar la número 25, van aconseguir aquesta xifra tan extraordinària, no?, per la televisió francesa. I acabem amb un altre detall que, és un dossier que va sortir la setmana passada. Es veu que l'Organització Mundial del Treball ha tret un dossier, un estudi, en el qual explica que l'estatus d'assalariat està a punt de desaparèixer. És a dir, ara mateix al món només hi ha el 50% de la gent que anem a treballar cada dia, com tu i com jo, Lourdes, doncs el 50%, només el 50% són assalariats. I l'altre, doncs, són d'altres tipus de situacions, com professions liberals, autònoms, etcètera, etcètera. I sembla ser que això anirà més, perquè ara mateix, segons aquest estudi fet, la gent que té una feina i que treballa i que estan remunerats i que tenen aquesta estabilitat, doncs cada cop són menys, i sobretot que les feines amb estatut d'assalariat cada cop són més precàries. És a dir, sí, està bé, tu saps que cobraràs a final de mes, però moltes vegades treballes més hores del que hauries de treballar, o cobres menys el salari mínim o molt a prop del salari mínim, amb la qual cosa a vegades costa una mica viure. Per parlar una mica d'aquest tema, he tret un parell de talls d'una crònica de France Info que es diu Décryptage Éco, de Vincent Géret. Mira, escoltem el primer tall.
Le salariat, c'est encore une vision venue de l'ère industrielle, une réalité sécurisée du contrat de travail sous la forme d'un CDI avec des garanties, des protections sociales qui lui sont attachées en matière de santé ou de retraite, par exemple. Eh bien, c'est cette réalité-là qui est mise en question aujourd'hui par le rapport passionnant que vous évoquiez. Ce rapport, intitulé « Les modalités d'emploi en pleine mutation », nous montre qu'en dépit de son essor dans certaines régions du monde, eh bien, l'emploi salarié ne représente que la moitié de l'emploi total dans le monde d'aujourd'hui.
Fixa't, la meitat de gent, ho explica molt bé Vincent Géret, amb una crònica força interessant d'aquestes de France Info, de Décryptage Éco, només la meitat de la població activa al món és assalariada, i probablement ens haurem d'acostumar a viure d'una manera diferent, mira, tal com ho explica aquesta següent talla, escoltem-lo.
D'un côté, il y a une tendance nette, en raison de la crise notamment, à la précarisation du travail avec des contrats à temps partiel, à temps partiel subi, la multiplication de contrats courts, voire très courts, la progression de ce qu'on peut appeler le travail informel aussi. Mais de l'autre côté, il y a aussi une réalité émergente qui n'est plus vraiment subie, mais choisie, elle, avec le développement fulgurant des auto-entrepreneurs, par exemple, dans les pays occidentaux, et notamment en France, où près d'un million de personnes vivent déjà cette réalité. Un salarié français sur 3 n'est pas en CDI, et plus de 2 millions d'hommes ou de femmes exercent plusieurs activités, salariés ou non salariés.
A mi, Lourdes, aquest tema m'ha semblat interessant perquè explica tres realitats. La primera és que cada cop costa més trobar feina, això ho sabem, desgraciadament, sí, en parlem sovint. Sí, sí. La segona, que cada cop hi ha més gent que decideix per tirar endavant, doncs, muntar la seva empreseta, la qual cosa no és fàcil. I la tercera, un tema que a França està molt més avançada que sovint la resta de països, és amb aquest estatut d'auto-entrepreneur, i és que tu pots crear la teva empresa així, en menys de 10 minuts, vull dir, crear-la a nivell de documents, a nivell burocràtic, pots començar a treballar i tu cotitzaràs a la Seguretat Social i pagaràs com a impostos un percentatge només del que guanyes. Per tant, si guanyes zero, pagues zero. I això avui en dia no existeix. Aleshores, clar, moltes vegades sentim polítics i grans especialistes parlar a la televisió, als mitjans de comunicació, explicant-nos que, doncs, si no trobem feina o qualsevol cosa, hem de posar les nostres competències a l'obra i muntar una empresa. Sí, però la darrera realitat és que la societat no està muntada per emprenedors o autoemprenedors o gent de professió liberal, a banda que no siguin, sí, penso sobretot en el sector sanitari on es guanya molts diners, no? Clar, si tu vols muntar alguna cosa, primer de tot, aquí a Andorra s'ha de pagar molts diners a la casa, em sembla que són vora els 400 euros quan tu montes la teva empreseta cada mes, guanyis el que guanyis, etcètera, etcètera. I Andorra no és dels països en els quals més es paguen impostos per tot això. A França, tot i que hi ha aquest estatut d'autoemprenedor, si tu no tens un CDI, si tu no estàs fixe, costa molt que els bancs t'ajudin a comprar-te un pis, a, vaja, qualsevol
tipus... És cert. Això tot arreu passa, em sembla, Víctor.
Sí, és així. És a dir, d'una banda, la realitat del mercat de treball ens demana de ser imaginatius i suficientment valents com per crear la nostra empresa... Sí. I de l'altra...
Ens si priven de moltíssimes coses, si actuem d'aquesta manera.
No t'ajuden. Clar. És a dir, no hi ha molta coherència amb això. I és el que explicava el darrer tall que podem tirar.
Ces défis sont multiples. Tout notre système social, en fait, repose largement sur des parcours traditionnels avec une très faible mobilité, une continuité de statut. Et du coup, eh bien, ces nouvelles formes de travail, comme le travail indépendant, sont moins protégées, notamment en matière de retraite. C'est donc tout un système qu'il nous faut repenser. Le développement des carrières protéiformes, l'individualisation très forte du travail vont nous pousser à inventer de nouvelles formes de sécurisation des parcours professionnels avec des droits nouveaux, notamment en matière de formation. Ce serait vraiment bien que les responsables politiques et les partenaires sociaux commencent a s'en ocupar.
Molt ben explicat, és a dir, s'ha d'assegurar... És una nova era, és a dir, sortim d'una era postindustrial en la qual, doncs, ens assalariàvem i ara ens haurem de buscar probablement tots nosaltres la vida. El que passa és que no estem sols en una societat i, efectivament, els països, la política i la manera de funcionar s'ha d'adaptar amb aquesta nova manera, amb aquesta nova realitat laboral.
Clar, perquè tot l'entorn s'ha de canviar també, no? Perquè si no perdem moltes condicions que ja estaven prefixades, com el que tu deies, si hem de demanar un ajut a un banc, si no tenim
les pensions,
una entrada fixa, qualsevol cosa, les pensions, fins i tot a vegades hi ha casos que les cobertures sanitàries també són diferents. Exacte. És a dir, que té els seus inconvenients si no s'adequa a tot, no?
Molts, de moment, molts inconvenients en ser autònom. És així, en muntar-se pel seu compte. La societat no està muntada per animar-te a provar algo. És a dir, el que va voler fer Nicolas Sarkozy amb aquest tema d'autoentrepreneur, tot i que és molt incomplert encara per tot el que estem explicant, és muntar un sistema en el qual tu puguis provar una idea. Tens una idea i la proves. Igual aquesta idea no troba el seu mercat, no troba el seu públic, etcètera, etcètera. Però com a mínim has tingut un mecanisme per poder-ho provar i no perdre diners. Molts diners, com a mínim, saps? Hauràs perdut la teva energia.
Clar. I això és el panorama que hi ha actualment a França. S'està buscant a tot arreu, no? I a tot arreu, sobretot la part dels empresaris, encara pressiona més també perquè li surt més a compte que el treballador sigui autònom o que vagi per lliure, no? Que sigui un freelance i contractar-lo per unes hores, per un espai, perquè doncs, per l'empresari també té més avantatges.
Sí, i al final et dic, i per què no? I per què no? L'únic que aquest freelance hem de buscar la manera que estigui absolutament
en condicions.
Assegurat tot.
Que pugui fer les seves vacances, perquè sí, és el que li passa a un autònom. Quan fa vacances no t'entra diners. Depèn de la feina que tinguis, clar, deixes de treballar per fer vacances i si no tens un bon coixí, un raconet, tampoc pots gaudir d'aquestes vacances. Tot. És a dir, que tot és... s'ha de canviar tot. No és fàcil fer aquest canvi, em sembla, eh?
No. I a més l'estem vivint ara. Això fa 10 anys. Fa 10 anys... Aquesta conversa no l'haguéssim tingut, Lourdes.
I tant. Ho hauria sigut absurd pensar en això, no? I fins
sí,
i tot.
Sí.
Una bestiesa, no? Que diríem, bueno, si a tot arreu tens que anar amb la nòmina d'aquest empleat, has de tenir una seguretat per qualsevol cosa. L'autònom sempre tenia desavantatges en tot i de fet, la segueix tenint, no? Fins i tot això que em deies abans, que poder pagar depenent de les entrades que tinguis, sí que és un avantatge, però per per una altra banda és una desavantatge, perquè a l'hora de demanar un crèdit, doncs, això tampoc t'assegura que t'allonguin.
Evidentment, res. Al final res t'assegura res, però sí que és veritat que no estem preparats en aquesta nova manera d'organitzar-se i ens hem de posar les piles. Andorra com a tot arreu, eh?
Sí, a nivell internacional.
No estan molt millors que nosaltres, però no, i és que arriba un moment, és que la feina canvia, les aspiracions i la formació dels professionals canvien. Fa uns anys el que podies aspirar pels teus fills era que tinguin una bona feina, fixa, estable, etc. Avui cada cop és més complicat. Vaja, jo en el meu entorn, de gent d'una trentena d'anys, diplomats fa 3, 4, 5 anys, molt pocs són els que tenen una feina estable i cada cop el percentatge és més elevat de gent que està provant coses, que està provant.
Tu t'arriscaries a ser autònom i treballar o jo crec que com la majoria ens dona més seguretat estar empleats?
Clar, jo tinc 33 anys i jo crec que encara sóc una mica de l'antiga escola. El que sí que és veritat és que tinc la sensació que, clar, ens hem d'adaptar al nostre temps. Jo crec que a mi em falta la idea, simplement, saps? Una idea que diguis, vinga, vaig apostar per això i jo crec que amb un bon pla de mercat, etc., business plan, totes aquestes històries, jo crec que puc aconseguir trobar un mercat. Però has de tenir la idea, a vegades no la tens. És així.
Doncs,
però arriscar-me, per què no?
Doncs mira, tindrem que fer un pensament, però que ens posin les coses molt clares, no sigui que després fem una patinada. Víctor, moltíssimes gràcies per estar sempre aquí amb nosaltres, estiguis on t'estiguis, avui desplaçat i bastant lluny del Principat d'Andorra, però sempre aportant el teu importantíssim granet de sorra de tota aquesta actualitat internacional. Una abraçada.
Vinga, que vagi bé, Lourdes.